Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Ja hi som, ja és divendres. És l'hora de les converses veterinàries. Converses veterinàries amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Cada divendres a aquesta hora tenim la trobada amb els animals, amb els veterinaris i amb els professionals que envolten el món dels animals. I sense més preàmbuls, anem a començar. Avui anem a saludar el nostre convidat. Tenim amb nosaltres, i des de Cassà de la Selva, a Ricard Córdoba. Ricard, què tal? Feliç migdia. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, Ricard. Bé, Ricard Córdoba, estem parlant amb el veterinari que trobarem a Clinicana, Cassà de la Selva, és així?
Així és, el quiropolígon industrial de Cassà de la Selva, uh-huh. amb una clínica de 1.000 metres quadrats, destinada a tots els animals de companyia.
Caram, és una clínica fenomenalment gran, no? És unes instal·lacions molt grans, no?
Bastant grans, sí, sí, sí.
Molt bé, Ricard, parlarem de la clínica, però abans m'agradaria preguntar-vos en primera instància com va néixer aquesta vocació per al món de la veterinària.
La vocació va començar de ben petit. Jo tenia poder 10-11 anys i cada dissabte estava en una granja de gallines que havia davant de casa meva ajudant, suposo que no, ajudant a caure un senyor que pagès,
sí,
que tenia gallines ponedores, i allà anava jo cada dissabte.
Això del veterinari realment és molt vocacional, no, Ricard?
Sí, sí, sí. Bueno, per mi sí.
Clar que sí.
Una persona que no diria els animals no li veig.
Molt bé. Ricard, has tingut o tens animals a casa?
Sí. Mira, llavors, després d'això, vaig començar a estar implicat amb el tema dels egòmens de l'Empordà, que jo soc de Figueres.
Sí.
I teníem el centre de recuperació de salvatgines, que les àguiles ferides i així, me'ls emportava a casa i les cuidàvem a casa meva.
Caram.
I els portàvem al veterinari, va ser una època d'una experimentació molt maca, va ser molt divertit.
I quin és el teu animal preferit? Hi ha algun que diguis, és que jo per aquest tipus d'animal és el que més m'encanta?
Els cavalls m'agraden molt.
Els cavalls, són preciosos, veritat?
Sí, sí, sí.
A més, en els aiguamolls n'hi ha molts de cavalls, els aiguamolls de l'Empordà, no?
Sí, ara van posar, fa temps, ja estaven sempre pasturant per allà, que al mig dels aiguamolls són cavalls d'aquests de la Camarga, que es dediquen a carn, bàsicament molts, i ara també van posar cavalls de sal i de munta, però no, el que hi havia inicialment era cavalls de la Camarga.
Cavalls de la Camarga, preciosos. Bé, estem parlant amb Ricard Córdoba, de Clinicant Cassà de la Selva. Ens ha dit 1.000 metres quadrats. Hem escoltat bé?
Sí, bueno, són 400 metres de pàrquing i 600 metres de clínica.
I què feu a la clínica, Ricard?
Aquí, bueno, fem de tot. Fem totes les especialitats, des de visites normals, medicina interna, de tot. Ens ve el traumatòleg, tenim un traumatòleg que ens ve extern, que ens ve a fer les cirurgies aquí, i a la clínica estem especialitzats sobretot en reproducció de gossos.
Molt bé, parlarem també d'aquest tema de la reproducció, però abans ens volíem centrar en un tema que és de màxima actualitat, perquè entrem ja a l'estiu, i està clar que a l'estiu un dels problemes que tenim tots els éssers vius, jo crec, des de les plantes fins als humans, i com no passant per als gossos i gats també, tot allò que visqui pot patir la calor, i la calor pot portar un problema que són els cops de calor, no?
Així és.
Què és un cop de calor, Ricard?
Un cop de calor és una pujada extrema de temperatura que fa que el cos no pugui suportar, degut a que tenim uns límits. Quan passem de 42 graus de temperatura al nostre cos, hi ha proteïnes que es comencen a alterar, sobretot el cervell. El cervell és una substància que és molt, molt làbil, i al mínim que puja la temperatura pot patir lesions. I això comporta després també altres tipus de hiperventilació, molts efectes secundaris que acaben amb la vida de l'home.
Molt bé, Ricard. I quins són els animals que, desafortunadament, són més propicis a patir cops de calor?
Els gossos, normalment, perquè com que estan molt lligats a nosaltres, depenen de nosaltres, i si nosaltres no estem al tanto, doncs llavors és quan els hi passa. Un gat, per exemple, que es pot moure, si té calor, se n'anirà a una altra banda.
Clar.
Un gos que el tenim dins un cotxe, pobret, doncs aquest animal està condemnat ja a mort.
Sí, bé, acabes de parlar d'un tema que, desgraciadament, ja és a jutjat de guàrdia, perquè a més està penalitzat, lògicament. Per molt que des dels mitjans de comunicació sempre fem crides a la responsabilitat, cada any hem de lamentar desgràcies, fins i tot humanes. El tema de deixar animals a l'estiu en el cotxe, això és un drama, no?
Sí, perquè hi ha molta gent que deixa el gos al cotxe amb una mica la finestra oberta a l'ombra, però no pensa que el sol va donant la volta. I quan l'has deixat a l'ombra i tornes a cap de 3 hores, està picant el sol de plaia i aquell pobre animal és impossible de recuperar.
Bé, i una altra circumstància que hi ha és que de vegades doncs, portem els gossos, per exemple, a la platja, no?
Sí.
I a vegades també pateixen massa l'insolació, no?
Bueno, a la platja sí, el problema seria que estigués el sol, que no es banyés, que si es va banyant i es va remullant, no està el problema. El problema és que el tinguis llegat al parasol, per exemple, no?
Clar.
Que no es pugui escapar del sol. I això és el que hem de tenir en compte. Igual que nosaltres no podem estar 4 hores al sol, ja a ple sol, hem de ser conscients que el nostre, que a més els gossos, pobrets, el seu sistema de refrigeració és tot a base de transpiració a través de la boca.
Clar.
I els coixinets plantars, tota la temperatura del cos l'han d'equilibrar a base de la respiració i per la suor dels coixinets plantars. Clar, nosaltres suem líquid, ells no poden suar, no suen, i això fa que la seva temperatura de seguida pugi molt i molt.
Bé, i una altra cosa que també succeeix és que hi ha moltes races que venen, són races de països freds, no?
Són gossos adaptats pel fred, que són races que són preparades per aguantar la fred, però no per aguantar la calor. I clar, un gos pelut, gros, negre, a ple sol, doncs, el pobre animal acaba patint ràpidament un cop de calor.
És aconsellable, Ricard, esquilar els gossos per evitar-los calor? Realment els evitem calor si els esquilem?
No, és una teoria falsa, això.
És fals?
Sí. El pèl, si es raspalla i s'aireja, fa com una càmera, com una càmera protectora, com els clarecs que es cobreixen com en el desert,
sí.
El sol, doncs igual es tapen per això, perquè es fan una capa protectora perquè no els incideixi tant el sol. I a més, la seva temperatura corporal es mantingui més equilibrada. Si el gos està ben respirat i el pèl s'aireja, fa com una càmera que evita tanta calor. Si l'esquilem, el sol toca directament sobre la pell i pot produir cremades.
Bé, un bon consell imagino que seria doncs, l'hidratació, no? Allà on tenem amb el nostre gos, portar aigua suficient per tenir-lo fresc, no?
Sempre portar aigua i sempre portar, bueno, inclús remullar-lo, si es pot remullar. Si hem d'anar a fer una excursió, vigilar d'anar a zones que puguem trobar aigua per poder-se banyar, si fa falta, i inclús portar algun botiquín d'emergència per si ve el cop de calor poder actuar per intentar salvar la vida del gos.
Hi ha una mena de mantes tèrmiques, això funciona?
Molt bé, sí. Són unes, com unes mantes que es mullen amb aigua i amb la transpiració, a mesura que l'aigua es va evaporant, produeix fred a la part interior i el gos està molt fresc. És un gran invent això pel calor.
Ricard, quan us trobeu que us porten un gos que ha patit un cop de calor, quin tipus d'intervenció, què fa el veterinari?
Bé, en principi l'hora d'actuar ràpid. Mirada, si baixa la temperatura molt ràpida tampoc és l'adequat. S'ha de posar suero immediatament per mirar de posar el cos a temperatura i mica en mica anar-lo refredant. I a més aplicar medicaments per baixar pel xoc tèrmic. Que s'apliquen cortisones i altres medicines, altres medicaments que eviten el xoc.
Però ja ens heu dit que és un tema urgent i que pot ser molt greu, no?
Sí, i bueno, pot quedar lesions per la vida. Si s'afecta el cervell, pot quedar tenir alguna lesió cerebral que per tota la seva vida, sí, sí.
I alguna cosa, Ricard, que ens vulguis afegir sobre aquest tema, sobre el tema dels cops de calor?
Tenir seny, bàsicament tenir seny. Tenir seny. Quan vagi amb el gos, per exemple, també si vas de viatge amb el gos a darrere, amb el matero, pensar que allà no arriba tant l'aire condicionat i que el sol incideix en la vida de darrere, posar algun tipus de pantalles o alguna cosa per evitar que li toqui tant el sol. I ventilar i parar tant en tant perquè el pobre gos pugui veure i si en cas remullar-lo una mica.
Doncs tant de bo, Ricard, amb aquests consells que hem donat, puguem estalviar algun problema doncs, tant a gossos, sobretot en aquest cas, i també als humans que són els seus propietaris
sí,
els cuiden,
i,
no?
I tant, sí, sí. Que podem salvar els gossos que no evitar els aquests patiments.
Ens explicaves abans, i ja canviem de tema, Ricard, que la vostra clínica Caçà de la Selva, Clinicant, Caçà de la Selva, doncs també us dediqueu al tema de la reproducció. És així?
Així és. Som una franquícia d'un sistema americà de congelació d'esperma de gossos i fa 30 anys que ens dediquem a això, a congelació, refrigeració, exportació i importació de semen de gossos a través de tot el món. Enviem dosis de semen congelat a Austràlia, a Sud-amèrica, bueno, a Amèrica, a tot arreu del món, per intercanviar entre criadors genètica dels seus millors exemplars.
Suposo, doncs, que estareu en contacte amb els millors criadors que estaran molt pendents, doncs, de vosaltres, no?
Sí, jo, a part d'això, també sóc el veterinari que estic a les exposicions canines, estic en relació amb la Real Societat Canina d'Espanya, que fa exposicions per tot arreu d'Espanya, i a les fires de races, doncs anem allà, doncs, posem bastant, i tenim contacte amb tots els criadors. I es venen allà i, bueno, doncs venen a connectar amb nosaltres per poder intercanviar dosis d'esperma i o importar semen de gossos d'altres parts del món.
Explica'ns, Ricard, per què aquesta traçabilitat de l'esperma dels gossos a l'hora de fer la reproducció?
Home, s'ha de fer, tot és important que hi hagi unes garanties de que els gossos que són donants estiguin bé de salut, siguin de la raça que viuen, i que hi hagi totes unes garanties de que no s'estan fent les coses bé. Normalment el que se fa és obligatori per fer una congelació d'esperma, agafar mostra de sang del donant i fer les proves d'ADN per fer una identificació genètica d'aquest exemplar, per garantir que aquell gos és aquella raça i és aquell gos, perquè es pugui enviar amb garanties de que és el exemplar que diuen, i a més que no tenen malalties hereditàries, que no són portadors de displàsia, de segons quines malalties, que són transmissibles genèticament, i amb això doncs, aconseguim tenir una garantia de qualitat.
Això vol dir, Ricard, que si una persona va comprar, no sé, un cadell amb un criador que potser no, ni tan sols és criador, pot tenir molts problemes de salut si no coneixem exactament quins són els seus orígens, no?
Sí, clar. Si no tens una gran... Els seus progenitors no estan fetes les proves de les malalties hereditàries que són lligades amb aquella raça, doncs llavors te la jugues, no? En canvi, aquests criadors professionals que fan les coses bé, que fan totes les proves de salut per donar aquesta garantia de que aquell animal no serà portador d'aquella patologia. Abans... No vol dir que pot ser que surti alguna vegada algun cas, però vaja, normalment, si estan testats, no hauria de sortir.
I has parlat de patologies prou contundents com, per exemple, una displàsia, no? Explica'ns sí. Què és una displàsia.
Una displàsia és la incongruència del fèmur, del cap del fèmur amb la setàbula, amb la cadera, que fa que el gos, a l'edat d'un any aproximadament després de néixer, aquella cadera li comença a fer mal perquè no juga bé, no fa bé el joc entre la cadera i el fèmur, i que s'hagi d'operar o inclús arribar a l'hora d'eutanàsia si és que arriba un límit que el pobre animal no pot ni caminar. I això s'han seleccionat els exemplars que no són portadors d'aquesta patologia perquè no s'estigui criant amb aquests animals.
Clar, això, Ricard, com tantes coses de la vida, ens fa pensar que de vegades allò que sembla molt econòmic potser acaba sortint car, no?
Sí, normalment és el que passa. Dues o quatre pessetes no n'hi ha.
I diguem això pensant, doncs, en aquells cadells que surten a la venda, doncs, molt més econòmics de, del sí. mercat, no? Encara existeixen aquests animals que arriben des de l'Europa de l'Est sense els controls que haurien de tenir? Això encara passa?
Durant el confinament es va parar molt, sí. van tallar completament, els criadors autòctons aquí doncs van començar a tenir més ventes, que inclús s'han trobat que no tenen prou animals per servir al mercat, però he sentit veus que ja comencen altra vegada entre gossos de l'est. I tornem a estar una altra vegada amb el mateix problema, que més pobres animals els aporten aquí amb una edat de 2 mesos i acaben que no... que els pobrots no poden... Es moren.
Sí, que no poden tirar endavant, en definitiva, no?
Sí, sí.
Bé, doncs, una vegada més, doncs, això, tota la gent que estigui interessada doncs, en tenir un cadell, doncs, que busqui un criador de confiança. Amb això també el veterinari el podeu ajudar, i moltíssim, suposo, no?
Sí, hi ha molta gent que no pensa que per tenir una mica de garantia, l'interessant seria anar al seu veterinari, o un veterinari del prop on estigui, i demanar quins criadors, o si no, que aquest veterinari, si sap que hi ha algun company que treballa amb criadors, que li informi de qui són els criadors seriosos i qui són o qui no, no? Perquè llavors trobem aquests fracassos que pobres animals acaben patint i acaben morint.
Bé, i també, abans de res, sempre diguem que molta responsabilitat per a aquelles persones o aquelles famílies que volen incorporar doncs, un cadell a casa seva o un gos a casa seva, perquè també aquí la responsabilitat és molt important. Potser... Ricard, en el confinament ha ressorgit, doncs, potser aquest pensament de pensar de que els animals fan molta companyia?
Sí, clar, estàvem en un moment que la gent necessitava afecte.
Sí.
I les mascotes, una cosa que tenen és que et donen molt d'afecte. Passa que no sé si hi haurà hagut un excés de compra d'animals, amb el que poder alguns d'aquestes compres també una mica compulsives acabaran, algun d'aquests animals de tanta renta que hi ha hagut, acabarà poder algun dia a la protectora d'animals, no? I això seria molt trist, espero que no.
Ricard, Clinicant Caçà de la Selva, a la teva clínica, feu vacances a l'estiu o com teniu l'estiu preparat?
No, som un equip de 9 persones i anem fent torres. I no fem pas.
Sempre al peu del canó, no?
Aquí estem.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs avui hem tingut la sort de comptar amb Ricard Córdoba. Ens ha encantat conèixer-lo, saludar-lo i parlar de les coses que fan a Clinicant Caçà de la Selva. Ricard, moltíssimes gràcies per atendre la nostra comunicació.
Gràcies a vosaltres.
Hem après moltíssimes coses i espero que aquesta no sigui la darrera oportunitat. Gràcies, bon estiu. Recordem un cop més que molta responsabilitat amb els animals i el sol i la calor.
I la calor, sí.
I aviam si passem un bon estiu, i que ha de ser una època fantàstica, i ha de ser una època per poder fer vacances i per poder desconnectar una mica i tornar després a la normalitat, doncs, de la millor forma.
Tots vacunats i tornar una altra vegada a la normalitat. Molt bé.
Ricard, gràcies. Fins una altra.
Nosaltres
tornem d'aquí 7 dies, serà en aquest mateix punt del dial, amb el Col·legi de Veterinaris de Girona, els amics del Centre Verd, aquestes converses veterinàries a COPE Catalunya i Andorra. Adéu-siau. Baby, baby, baby.